A Catalunya Ràdio Pop-Up. Informatiu xarxes. Amb Mariola Dinarès.
Bé, després de tots els anàlisis polítics que s'han fet, els resultats de les eleccions andaluses, ahir en parlàvem també Mariola Cubell sobre la televisió, nosaltres ara volem analitzar el resultat de Vox des del punt de vista de xarxes i la comunicació. Ha utilitzat exactament la mateixa estratègia de Trump perquè han utilitzat el WhatsApp i no només les xarxes per fer arribar els seus missatges. Això segurament ho sap en Xavier Pellicer, que ell és... En Miquel Pellicer, que ell és periodista, antropòleg i autor de La comunicació a l'era de Trump. Què tal, Miquel?
Molt bé, moltes gràcies.
És que m'ho he trobat aquí, dic Xavier. No, és Miquel. Miquel, tu saps tot, no? Has fet aquesta anàlisi, ja suposo, no?
Sí, la veritat és que al final són elements molt continuistes. Al final Vox ha utilitzat moltíssim dos aspectes fonamentals. Una, les xarxes socials, com deies, i en particular WhatsApp, on tenen una comunitat que està creixent. Dos, l'ús del Big Data. Cal entendre que actualment el Big Data és un tema que està molt present a les campanyes electorals des del punt de vista de l'ús de la intel·ligència artificial per gestionar tota aquesta informació sobre els votants. S'han vist exemples a les eleccions mexicanes, s'han vist molts exemples a les eleccions brasileres i s'està veient el que ha passat a Andalusia i el que passarà a les municipals europees i a les eleccions europees i a les municipals.
Clar, abans de començar aquesta anàlisi, que ara parlarem del Big Data i també de quins dispositius això s'ha fet, hem de fer una mica de memòria, tornar a parlar. Tu, jo, de fet, ja fa temps que alertes, no?, de l'efecte Steve Bannon i també, en aquest cas, en el cas d'Espanya, de Rafael Verdagí, no? Parlem, qui és Steve Bannon, Miquel?
Steve Bannon és l'excap de campanya de Trump, exassessor estratègic de la Casa Blanca, una persona molt enfocada a l'àmbit del Tea Party i dels moviments ultraconservadors americans, i actualment un dels impulsors o l'impulsor del que s'anomena The Movement, que és una espècie de moviment que està intentant fer una internacional de l'ultradreta, amb connexions clares d'Itàlia, amb Giorgia Meloni, amb Matteo Salvini, després amb el que passa a Polònia, amb el Viktor Orbán, amb el Nigel Farage, a Alemanya amb l'Alice Weidel, després a França amb la Marine Le Pen. És a dir, és un personatge que té una intel·ligència molt, molt interessant i que està fent una xarxa i replicant una mica el que han fet als Estats Units i, bàsicament, intentant lluitar des d'un punt de vista europeu contra el moviment europeista. És a dir, sembla un contrasentit, però és un internacional més aviat contra els valors de la Unió Europea.
I ell també és un estratega digital? És a dir, ell sap arribar a través de les xarxes o això?
Totalment. És una persona que, si mires el Steve Bannon, mires una mica el currículum, ha estat molt vinculada a estratègies, doncs, des de l'ús d'empreses que han utilitzat el Big Data i la gestió de xarxes. Aquí n'hem parlat, no? L'empresa aquesta, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica és una empresa on Steve Bannon era, bàsicament, crec que formar part del Consell Econòmic. I, d'altra banda, Steve Bannon, no ho hem d'oblidar, era un dels homes forts d'aquest mitjà de la alt-right americana, de l'ultradreta americana, que era com era Breitbart News. Breitbart News va ser un dels mitjans alternatius que va donar més suport a les eleccions americanes, a Trump.
Steve Bannon es va reunir, això es va publicar el passat abril a Washington, amb el Rafael Verdagí, que és l'ideòleg de Vox, no seria? I sembla que va ser allà on van acordar l'assessorament de Bannon respecte a Vox, no? En què s'ha notat aquest assessorament?
Bé, per qui no ho sàpiga, Verdagí, doncs, forma part del Comitè Executiu Nacional de Vox, és fundador del grup d'estudis estratègics, ha estat assessor i consultor de les FAES, és un lobista i ha estat assessor dels ministres de Defensa Eduardo Serra i Federico Trillo. És una persona amb moltes connexions internacionals i que d'alguna forma són aquests nodes de connexió entre el que havíem dit al principi, entre aquests moviments neocons, ultraconservadors, ultracatòlics, i que d'alguna forma ha servit per posar el peu a Espanya d'aquest moviment, The Movement.
En el seu perfil de Twitter hi té una foto de Darth Vader.
Sí, bàsicament és un personatge doncs, que juga en aquest costat fosc, mai millor dit, un personatge doncs, amb moltes connexions internacionals, com dèiem, i una persona que el que està fent és posar al servei d'aquesta causa, d'aquesta internacional ultradretana, a personatges com Bannon, que va donar suport explícit a Vox. I, per tant, tot això porta el segell, doncs, el que dèiem, ús de xarxes socials intensius, de forma intensiva, ús de big data, d'alguna forma, extensió del que s'entén la comunitat des d'un punt de vista ampli, online, a través de xarxes, però també offline i a nivell d'una reorganització de tot aquest pensament internacionalista ultraconservador.
Miquel, hem mirat una mica... volem mirar una mica l'impacte i el moviment de Vox a les xarxes. Amb Google Trends podem veure exactament quan els usuaris van buscar en massa Vox. Hem estat mirant el Google Trends i Vox no va començar a tenir un nombre significatiu de cerques a Google fins al 7 d'octubre, no, Marta?
Sí, ho hem mirat i Vox té una punta de cerques molt destacada el 7 d'octubre. Què va passar aquell dia? Doncs que va ser el míting de presentació de Vox a l'estadi Vistalegre, a Madrid.
La España viva ha despertado, gracias a Dios. Quiero deciros algo, a pesar de estos aplausos y de este cariño que nos mostráis. No estáis aquí por un partido, ni estáis aquí por unas personas. No estáis aquí tras Javier Ortega, tras Rocío Monasterio.
És un discurs, no?
Que exacte, és un discurs que el seu canal de YouTube té més de 314.000 visualitzacions. I a sota d'aquest vídeo trobem un munt de comentaris destacant, sobretot, la recuperació de l'orgull espanyol del partit.
De fet, a partir d'aquell dia, Miquel, Vox ha anat apareixent constantment a les cerques de Google i l'última setmana, sobretot durant el diumenge, el dia de les eleccions andaluses, va ser la formació política més buscada, molt per davant d'Adelante, per exemple. Tu parlaves del Big Data, no? Ja per acabar, Miquel, de quina manera és important, en aquest cas, Big Data?
Al final és segmentació d'audiències, és segmentació de l'electorat a través dels interessos personals de cadascú. Això al final, més enllà de Cambridge Analytica, continua havent-hi moltes empreses que fan aquesta feina. Respecte als paral·lelismes, doncs són molt clars, ja no només perquè comparteixen estrategues o elements estratègics amb Trump, sinó perquè els discursos són molt enfocats a una part emocional, una part amb discursos molt senzills i una part de buscar sempre enemics a fora, en aquest cas immigrants o refugiats, independentistes. És la idea de voler fer una Amèrica gran o de tornar a fer una Espanya gran o imperial.
I més del 70% dels votants de Vox són homes de més de 45 anys i amb ingressos mensuals superiors als 2.000 euros. Això també coincideix amb Trump?
Sí, és aquesta classe mitjana, és aquesta classe mitjana del centre del país. És veritat que cada país té les seves especificitats i, per tant, no es pot posar una radiografia total a tots els països, però al final són moviments molt populistes que d'alguna forma intenten aglutinar el pensament crític que els partits tradicionals no poden exercir. Per tant, tenen molts punts en comú.
Doncs d'acord, gràcies, Miquel, una vegada més per analitzar tot això. Continuarem seguint perquè s'ha de veure què és el que ha passat també amb tot això a les xarxes. Gràcies, una abraçada.
Gràcies.